Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí. Bon dia, és dilluns 27 d'abril del 2026. A Palamós ha sortit el sol quan faltaven 10 minuts per les 7 i estan ara una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i també Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la comunitat educativa de l'Institut Montgrí denuncia comentaris racistes a alumnes durant la Diada de Sant Jordi. I també que Begur ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca, una de les cites més destacades del calendari local. I també que un curs pioner forma professionals per actuar en emergències mèdiques al mar de l'Estartit. A l'entrevista d'avui parlarem amb Adrià Cortadellas, cantant de la banda Fetus, que va treure un nou àlbum aquest dijous passat a la Diada de Sant Jordi. I com cada dilluns, acabarem el programa amb l'Oriol Bernà, qui ens porta cada setmana els resultats esportius més destacats tant del Baix Empordà com també de la ciutat de Girona. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 27 d'abril del 2026, aquí al Baix Empordà. I saludem a aquesta hora a la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
La comunitat educativa de l'Institut Montgrí denuncia comentaris racistes a alumnes durant la Diada de Sant Jordi.
Els fets haurien passat en una parada vinculada a Aliança Catalana. El centre considera que es tracta d'una agressió verbal greu. El professorat ha fet públic un comunicat a xarxes socials i el text expressa una profunda indignació per aquests fets. També mostra rebuig clar davant les actituds denunciades i també defensa la convivència i el respecte com a valors bàsics.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat una moció per revisar totes les depuradores de la comarca, Maria.
El ple ha donat suport unànim a la proposta. L'acord demana una auditoria tècnica de totes les instal·lacions i reclama un calendari d'actuacions per millorar el funcionament. L'objectiu és garantir un rendiment òptim.
I el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha rebut un dels premis T de Turisme, Territori i Transversalitat.
El reconeixement destaca la seva tasca en la promoció de la Costa Brava. La presidenta de la Fundació, Carme Hospital, ha lliurat el guardó. L'acte també ha reconegut la difusió constant de la marca turística del territori.
I Begur ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la 27a edició de la campanya gastronòmica del Peix de Roca, una de les cites més destacades del calendari local.
La iniciativa, que s'allargarà fins al 7 de juny, torna a situar aquest producte com un dels grans protagonistes de la primavera al municipi, combinant gastronomia, promoció del territori i activitats per reforçar el vincle entre la cuina, el mar i la identitat begurenca.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I és que Ferran, ens has d'explicar que Palafrugell instal·la prop de 150 trampes per controlar la processionària del Pi en espais públics.
L'actuació, feta entre febrer i març, utilitza un sistema mecànic i respectuós amb el medi ambient per reduir aquesta plaga que pot provocar problemes de salut a persones i animals.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Tallen la carretera entre Palafrugell i Begur aquest dissabte per un accident greu.
Un accident greu amb una topada frontal entre dos turismes ha obligat a tallar la carretera entre Palafrugell i Begur. Tot i la intensitat del xoc, no hi ha hagut víctimes mortals.
I un curs pioner forma professionals per actuar en emergències mèdiques al mar de l'Estartit, Berta.
Un nou curs pioner a Catalunya forma professionals per intervenir en emergències mèdiques al mar. La formació, en pràctiques a l'Estartit, busca millorar l'atenció abans d'arribar a port i reduir la mortalitat per ofegament.
Palamós tornarà a commemorar el Dia Internacional de la Dansa amb una nova edició del Troba Dansa. Maria.
Aquesta cita cada any reuneix el municipi, escoles, companyies i entitats vinculades al món de la dansa. La jornada tindrà lloc dimecres 29 d'abril a partir de 5:45 de la tarda al Parc de l'Arbreda amb entrada gratuïta i oberta a tothom.
I Jordi Policarp presenta el seu 5è llibre Olor de galeta, Ferran.
És una biografia literària centrada en Daniel Birba, vinculat a la tradició de les galetes de Camprodon. L'obra aposta per la memòria i la nostàlgia a través de les olors i les vivències personals i ja ha començat el seu recorregut de presentacions.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 27 d'abril del 2026 aquí al Baix Empordà, titulars que d'aquí una estoneta us ampliarem. Abans, però, fem una mirada més enllà perquè, això, més enllà de la nostra comarca, també passen coses. I comencem explicant-vos que Jordi Pujol està citat presencialment avui a Madrid. L'expresident de 95 anys se sotmetrà a un nou examen forense perquè el tribunal decideixi si pot continuar en el judici o bé el declara inimputable i se li arxiva la causa. I canvis en els tràmits de la dependència. Hi haurà una prestació provisional de 200 euros i un referent únic al centre d'atenció primària. El govern anuncia un seguit de mesures a curt i llarg termini per agilitzar els tràmits de la llei de la dependència i que les peticions es resolguin en menys de 2 mesos. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per aquest dilluns 27 d'abril. Es tracta de la desena aturada des del mes d'octubre del personal facultatiu de la Sanitat Catalana, que denuncia que el Departament de Salut no s'asseu a negociar. I detingut un conductor d'autocar begut sense cinturó i amb passatgers a bord a Vilaseca. Els agents van detectar que el detingut circulava sense portar el cinturó de seguretat obligatori i quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar positiu amb un resultat de 0,81 mg al litre, molt per sobre del 0,15 permès. I en esports, Sebastián Sau, primer home que baixa de les 2 hores en marató. 1:59:30 a Londres. El kenià escriu una nova pàgina en la història de l'atletisme en una prova en què el segon classificat, Kelsha, també corre per sota de les 2 hores. I en clau internacional, la notícia del cap de setmana és l'intent fallit d'assassinat a Donald Trump, que ha sortit il·lès i que carrega contra la premsa per la seva cobertura d'aquest incident. Nosaltres, quan són les 8:08 d'aquest matí de dilluns, donem un cop d'ull a la previsió del temps. I és que hem començat el dia amb unes temperatures molt suaus, al voltant dels 13, 14, 15 o 16 graus fins i tot a primera hora, i a mesura que el sol vagi pujant, l'ambient es tornarà molt més agradable i arribarem a unes màximes de 21 o 22 graus a les hores centrals del dia. Pel que fa al matí, domini absolut del sol, potser algunes restes de boirina en zones interiors com la Bisbal, que s'aniran dissipant ràpidament, i a la tarda podrien créixer algunes nuvolades puntuals, tot i que la probabilitat de pluja és baixa, al voltant d'un 20%. No es descarten algun petit ruixat totalment aïllat prop de les zones més muntanyoses. Pel que fa al vent, avui la tramuntana ens dona un respir i és que tindrem un règim d'enmarinades que bufaran del nord-est amb raixes suaus d'uns 10 o 15 km per hora. Això farà que la mar estigui força tranquil·la. I per la nit, el cel estarà pràcticament estelat i una nit molt calmada, una temperatura ideal per dormir amb la finestra una mica oberta, si sou dels més calorosos. Quan són les 8:09 d'aquest matí de dilluns 27 d'abril del 2026, aquí, al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, farem una petita pausa i de seguida hi tornem amb el comentari d'opinió avui de Pere Carreras i també amb l'entrevista al cantant de Fetus, la banda empordanesa que treu nou disc, o que ha tret nou disc, que va presentar dijous a la Diada de Sant Jordi. Parlarem amb el seu cantant, Adrià Cortelles. Això serà d'aquí una estoneta. Fins ara.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everyone.
everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up, talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night.
Supermatí. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Del 30 d'abril al 3 de maig torna el Flors i Violes a Palafrugell. Més de 100 activitats ompliran els carrers de música, espectacles i espais decorats, amb Sidoní i els Catarres com a caps de cartell. Vine a viure una experiència única amb llum, color i propostes per a tots els públics. Consulta tota la programació a florsivioles.cat. Organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Són gairebé un quart de 9 del matí i falta un minut. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Pere Carreras.
Si algú té la santa paciència de seguir o de llegir els meus comentaris, haurà notat que normalment no tinc la gosadia de recomanar res. En aquest espai de ràdio puc compartir les meves reaccions a bons moments, puc explicar coses que m'han passat i que m'agraden, però en general no sóc massa entusiasta d'exercir el paper de recomanador. Però avui em salto al meu propi protocol i, esquivant la meva línia habitual, sí que m'agradaria proposar, recomanar o, si més no, valorar positivament algunes accions i dates que vindran properament al calendari i que crec que valen molt la pena. Ja saben que el meu àmbit professional és Sant Feliu de Guíxols i és d'aquí on trec el valor per recomanar coses d'aquesta ciutat empordanesa que crec que són molt interessants. Segueixin de prop Mascarada 6, una associació, un col·lectiu cultural d'aquesta ciutat ple de dinamisme, d'optimisme, vitalitat i creativitat, que celebren la setmana del 27 d'abril al 2 de maig un cicle d'accions culturals en forma de Setmana Gran, on hi haurà ponències, tallers, música en directe, arts escèniques, poesia, literatura, arts plàstiques, jocs i la visita a l'exposició del projecte de la fàbrica creativa M6. Tal com ells mateixos diuen a la seva web, entre les activitats destacades hi ha sessions de tarda, que són el dilluns, de dilluns a divendres de 7 a 9, sobre arts i oficis, intel·ligència artificial i creació, festivals culturals, fàbriques creatives i vides artístiques. Està bé que un dels col·lectius artístics i culturals punters de la comarca es pari a rumiar, a pensar, a meditar sobre creació, innovació i el sentit de les coses. I això ho fan amb el públic present, tot combinant-ho amb peces i espectacles com només ells ho saben fer. Ja dic, sóc poc de recomanar, però aquí és gairebé obligat fer-hi parada i fonda. El web mascanada6.com ho explica amb tota la profunditat que cal. També em permeto recomanar fer una ullada al Festival de la Porta Ferrada. Aquí jugo amb avantatge perquè sóc on sóc pel festival i per mi va ser un motiu clau de la meva tria professional. El Festival de Degà de Catalunya presenta enguany una oferta polièdrica i singular i val molt la pena deixar-se seduir per noms i propostes més que interessants. Des de Rigoberta Bandini, de Cors, Jordi Savall, David Bisbal o Mònica Naranjo, entre molts altres. El web de Porta Ferrada és també ric en continguts i en propostes. I per si no n'hi hagués prou, Sant Feliu us portarà novament la Fira del Conte, la proposta Guíxols Flors, ep, més antiga que tens de flors de Girona i que promou, sí senyor, catifes florals al carrer. O també l'Aplec de Pedralta, amb un concurs únic de Lioli, entre altres propostes. Ara que deixarem l'abril enrere i tots hem comprat el llibre i la rosa, posem a l'agenda aquestes dates i propostes que de ben segur ens ompliran tardes, vespres i nits memorables.
Doncs tota la raó, Pere. Ens esperen unes tardes, uns matins i unes nits memorables pel que fa a tantíssimes propostes culturals, socials i associatives d'arreu de les comarques gironines i també concretament aquí al Baix Empordà. Passen ja 3 minuts d'un quart de 9 del matí. La banda empordanesa Fetus torna aquest abril amb Romancer Tartera, un nou àlbum que proposa un diàleg entre el format tradicional dels romans i una mirada, diguem-ne, més contemporània. I per parlar-ne una mica més i explicar-nos en què consisteix aquest Romancer Tartera i com s'ha fraguat, ens acompanya ja aquí al Supermatí en directe el seu cantant, el cantant de Fetus, Adrià Cortadellas. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé. Molt content de seguir.
A veure, ja fa 4 o 5 dies que ha sortit l'àlbum, no sé quina rebuda ha tingut, si ha tingut les primeres impressions, quines són?
A veure, va sortir per Sant Jordi, que té un punt molt romàntic, però no deixa de ser un dia complicat per treure el cap,
sí.
Però ens venia de gust que fos així, per romanticisme i per la tradició de treure, perquè al final té un punt molt literari, i al final l'entenem com un romancer, i no, molt contents amb la rebuda, tot i això, tot i aquest petit detall, però perquè ja hem anat fent bullir l'olla els dies previs, hem avançat fins a 4 senzills i la veritat és que content. A veure, tens aquest punt de que sempre, si ho fas és perquè t'agrada, però sí, bona rebuda.
Comentaves això que va sortir el dia de Sant Jordi, 23 d'abril. Per què vau decidir fer-ho així? Per aquest component, això que deies, més romàntic, també la relació entre els romans i el món literari. Per què?
Sí, a veure, va ser idea de Bank Robert, la veritat. Nosaltres ho vam acatar, però vaja, ja ens va semblar bé, sí. Realment és una setmana de molt bullici, però sí, va ser idea seva. I sí que nosaltres acostumem més a treure els discos a la tardor. I és veritat que aquest, en aquest cas ho treus a l'abril, fas uns quants concerts de presentació i ja et cau a sobre la temporada de festes majors, festivals, i és una gira diferent, però bé, mira, s'ha d'anar. Vull dir, al final surt quan surt, i també molt contents de fer aquests primers concerts que farem a més format d'auditori, així també, per posar-ho en valor tot plegat al romancer.
Parlarem d'aquí una estoneta d'aquests concerts que ja n'heu anunciat uns quants. Abans, però m'agradaria saber com neix la idea de fer un àlbum dedicat al romanç, al romancer.
A veure, necessitem... Són 6 discos en 9 anys i necessitem certs estímuls que ens empenyin a... que ens motivin com a seguir fent, i ens anem... Bàsicament nosaltres ens anem posant diferents reptes, no? I en aquest cas va venir una mica dels aiguats de... A veure, ja havíem fet romanços i reivindiquem molt el llegat de Jaume Arnella, i havíem fet... ens va marcar molt realment quan vam reinterpretar el romanço d'en Quico Sabater d'en Jaume Arnella, que és com de cop i volta una cançó que no té tornades, explica com uns fets. Al final en Jaume Arnella explica que un romanço és una cançó que narra uns fets. Un romanço al final és el predecessor de la premsa, i volíem reivindicar això, no? Vull dir que, és a dir, hi havia els antics romancers, ens hem intentat ficar en aquest paper, el fet aquest d'anar en un lloc i cantar una cosa d'actualitat, i ho hem portat en aquest terreny, tot i que sí que n'hi ha de més estrictes, i n'hi ha de més... És a dir, ens ho hem anat fent una mica al nostre aire, perquè, bueno, perquè també tenim l'estil que tenim i has de mantenir una mica. No tot poden ser cançons de 6 minuts i sense tornada. Tot i així, n'hi ha alguna. I la primera que va sortir és aquesta, el romanço de la Rambla de Pollo, que vam publicar just quan passaven aquests fets. I ens ho va suggerir, de fet, el nostre mànager: ei, per què no feu un romanço d'això? El va acabar escrivint ell, de fet, el va musicar, però va ser, ens va agradar molt, i va ser com la idea que després vam dir: hòstia, va, fem-ne un de la Copa Amèrica, ara fem-ne un de Rodalies. Fèiem l'exercici aquest d'anar trobant-nos i parlant-ne periòdicament, i inclús ens ho hem repartit bastant amb en Telm, el baixista, i anàvem cobrint diferents temes que ens preocupaven i amb la idea aquesta de fer un romancer i cantar a l'actualitat de manera rabiosa i crítica. Al final soc periodista de formació.
Es nota. No sé si us ha costat deixar temes fora, perquè clar, temes per fer romanços, per sort o per desgràcia, n'hi ha uns quants.
Sí, a veure, no ho hem abastat tot, i no tots són temes d'actualitat. Vull dir que té un punt que també de cop i volta enganxes el Darrer Llop, que és un poema de Validòria que va quedar segon als Jocs Florals de 1917, com oblidar-ho, no? Però vull dir que ens encaixava molt en això, i també l'hem inclòs, o hi ha alguna cosa més així, més poètica. Vull dir que al final, sí, ens hem deixat temes, també n'hi ha algun com Candidatura de Progrés, que és un tema que al final ens ha servit per tractar des del Quart Cinturó a l'ampliació de l'aeroport, o el Pla Endreça de la ciutat de Barcelona. Vull dir que hi ha calaixos de sastre, però sí, hem tractat més o menys tota... Bueno, no, sí, sempre... Al final són 13 cançons, és prou llarg el disc, per ser nostre, però sí, sempre... Arribes on arribes, evidentment.
No sé si pel fet aquest de... Clar, comentaves abans, sí que hi ha algunes cançons que són de 6 minuts sense tornada, com són els romanços, n'hi ha que no, però per aquest fet, és un dels àlbums que més us ha costat de composar, o no?
A veure... fa de mal dir, però no. Jo crec que no, perquè també em vas aprenent i tens la mida presa. Sento que estem en forma, no? I que ha sigut bastant divertit, saps? Vull dir, jo realment, personalment, i diria que en Telm també, disfruto més com fent les lletres que la música, i és com que un cop ho tens tot i vas escrivint, no, ja gaudeixes. Vull dir, sí que passa, sí que el que ha costat més és una mica prendre't les lletres, perquè són cançons molt llargues que, vaja, quan les escrius et vas envalentonant, però a l'hora de cantar això davant del públic té cert repte, però per això ens ve de gust aquests primers concerts de més de... No sé com dir-ho, no és el mateix dels concerts que farem al principi dels que farem quan vingui més la temporada de xefles i estiu. Però no diria que és el que ens ha costat més, perquè ho anem gaudint, és que és un plaer, vull dir, també tenir un grup, un projecte artístic, al final és això, doncs, anar-lo alimentant, anar-lo nodrint i posant caliu. I en aquest sentit, doncs, bé, sí, a priori pot semblar una marcianada això del romancer, però vaja... També ho era en el seu dia reinterpretar Jaume Arnella en el nostre terreny, i no sé, també és bonic viure-ho d'aquesta manera, saps? Perquè anem afrontant reptes que potser a priori són poc comercials, però aquesta llibertat també, no hi tenim res a perdre, ho dic, al final ho anem fent perquè ens surt així i amb molt de gust.
No sé fins quin punt és complicat trobar o incorporar la mirada contemporània o fins i tot tendències musicals més modernes al romancer. No sé si ja partíeu d'una base de dir, vale, això no es pot tocar, ha de ser així. No sé com heu anat introduint aquests conceptes més nous en un format tan tradicional com és el romanço.
Ja, a veure, al final sé, és un concepte molt ampli, un romanço. Ens vam documentar bastant, jo m'he llegit allò, els 100 millors romanços de Joan Amades. N'hi ha de tots tipus, però al final, en resum, és això, una cançó que narra uns fets concrets i que... És a dir, també ho hem imitat com una mica estilísticament, amb l'auca que il·lustra la portada, amb il·lustracions de Laia Valdevei, i una mica als primers concerts farem això de repartir l'auca perquè es pugui anar seguint, i... És a dir, no sé com dir-ho, al final el tema és més líric, estètic i conceptual, però musicalment no hem canviat massa coses, simplement que sí que a vegades hi ha alguna cançó llarga que potser no té tornada, però això també t'estimula i ja ho hem fet en altres ocasions, però sí que potser hi ha menys cançons instantànies, és a dir, n'hi ha algunes que sobrepassen 4 minuts i mig, 5, 6... Però això no vol dir que no n'hi hagi alguna d'un minut i mig, eh? Vull dir que també... No ho sé. Simplement som una mica friquis i ens ve de gust com això, enfricar-nos en aquest tema i bé.
Per què en aquest àlbum Joan Colomo ha tingut un paper més protagonista, si vols així, pujar a l'escenari directament? Per què?
Perquè... A veure, aquest... És a dir, ja fa... Com diuen Carles Bel, de l'acordionista, cada cop sous més... i cada cop més sous. però té un punt que justament perquè segurament ara portàvem uns quants discos on els instruments d'arrel, l'acordió, la gaita, les flautes irlandeses, el violí, tenien més protagonisme, i en aquest disc hem potser reculat una mica, hi ha més cançons, més guitarreres. De fet, les guitarres les va gravar el guitarrista Vidal Soler, i com que els primers concerts eren més d'auditori, ostres, a mi ens venia de gust com fer-ho bé, saps? Vull dir que si hi ha una acústica, hòstia, que hi hagi una acústica. No és el mateix tocar a la Festa Major Alternativa de Manresa que tocar a l'Auditori de Girona. Tens gent asseguda mirant-te, has d'estar més escrupolós. A mi em ve molt de gust donar a les cançons aquesta oportunitat i fer-los justícia, i per això vam dir en Joan, que al final era el guitarrista que té... El músic que tenim a mà, que ens ha produït tots els 6 discos, li vam dir, per què no tenim a venir als primers concerts aquests? I al final s'han anat incorporant i bé, tots els que sigui, perquè al final fetos ho entenem com un escamot, no? I de vegades falla algú, a vegades no som tots, però està bé, vull dir que sí, era el guitarrista que ens venia de gust, ens feia molta il·lusió. L'altre disc ja sortia a la portada perquè... Per això, per imitar la portada emblemàtica dels Pogues, però en aquest disc realment ve a l'escenari, sí, sí.
Parlaves de concerts, d'auditoris, de festes majors, on es podrem veure?
És a dir, ja hem anunciat aquesta primera gira dels 5 primers concerts, que el primer és aquest dijous al Barna Sants, el segon és aquest dijous 30 d'abril, el segon és el dissabte 9 de maig a l'Auditori de Girona, i després això anem a Altafulla, a Lleida, més o menys en fem una cada província, tot i que no m'agrada parlar de províncies. I després el primer que fem aquí al Baix Empordà és el 12 de juny a la sala Las Vegas, Sant Feliu de Guíxols. A partir d'aquí en tenim molts més, però sí que els primers de presentació, on tocarem els 13 temes del nou disc per ordre, I no només això, sinó amb certa immersió, repartint l'auca, vull dir que inclús hi haurà àudios que sonaran, que ajudaran a contextualitzar, a fer que et sentis a Rodalies, que et sentis a certs llocs als quals cantem. Vull dir, aquests primers concerts seran especials, després ja no sabem la típica tirada, perquè tenim l'estiu aquí a tocar i això esclata.
Sí. Són 13 cançons i hi ha un parell de col·laboracions també.
Sí.
Amb qui?
La primera que trobes al disc és la Mori Albranch, que no deixa de ser una cançó que mori el baranja al final, és a dir, no deixa de ser una crítica de gentrificació que avança, diguéssim, allò, i que es personalitza els barris. Doncs en aquesta cançó, com que és allà una mica llarga i feia certa salut que hi entressin diferents veus, va venir en Quim Carandell de la Ludwig Band, i molt contents amb la seva aportació. Realment hi havia diferents veus, també hi ha, en aquesta cançó surt en Telma, el baixista que fa de cambrer, saps? Vull dir que és allò una mica immersiu. I després hi ha el Romanço del Talp, on cantem, és una crítica a les infiltracions policials, a l'esquerra independentista, als moviments associatius i als casals i populars, i li vam dir, sí, també era una cançó molt llarga, i li vam dir a la Xantal de Remei de Cala Fresca, que bé, és a dir, és que guanya molt, saps? Al final genera una dinàmica, a part de que som molt fans de tots dos i m'encanta com canten, i canten molt millor que jo. Doncs, clar, és com que generen una cançó així llarga, la fan molt més dinàmica i és un goig tenir-los enregistrats a la nostra discografia.
Sí, a més, dues bandes, dues formacions que... Diguem-ne que en els últims mesos també han guanyat moltíssima popularitat i crec que no van curs de feina, diguéssim, que també entenc que per vosaltres també s'agraeix que vagin a acceptar dir que sí, dir que sí, quedar un dia a gravar aquesta cançó i no sé si us podrem veure junts algun dia dalt d'un escenari o serà complicat per tema calendaris.
Espero que sí. De moment aquesta gira inicial no està previst, però espero que sí, que algun dia arribi a algun concert d'aquests que farem, sí, sí.
Doncs Adrià Cortadellas, cantant de Fetus, fins aquí, no tenim més temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Superpresentí de la Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bitbali i Ràdio Begú. Estarem pendents de com va aquest nou àlbum Romancer Tartera de Fetus i dels propers també concerts, com ja has anunciat. El primer serà a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies i visca Ràdio Capital.
I comencem l'apartat més informatiu d'aquest supermatí explicant-vos que la comunitat educativa de l'Institut Montgrí denuncia comentaris racistes a alumnes durant la Diada de Sant Jordi. Els fets haurien passat en una parada vinculada a Aliança Catalana i el centre considera que es tracta d'una agressió verbal greu. El professorat ha fet públic un comunicat a les xarxes socials en el qual expressa una profunda indignació pels fets i també mostra un rebuig clar davant les actituds denunciades. El centre defensa la convivència i el respecte com a valors bàsics. Maria Alzina.
Els testimonis recollits apunten a comentaris de caràcter racista i excloent. El centre afirma que els alumnes van ser increpats i expulsats de l'espai. Els joves tenen procedències diverses. Alguns han nascut a Catalunya i d'altres hi viuen des de fa anys amb les seves famílies. El professorat considera que els fets vulneren la dignitat dels alumnes i alerta que afecten la convivència al municipi. També fa una crida a evitar els discursos d'odi i defensar una societat cohesionada i respectuosa. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha reaccionat als fets i és que ha parlat amb la direcció del centre educatiu i ha confirmat la preocupació d'aquesta comunitat educativa. També ha qualificat aquesta situació d'inacceptable. Per aquest motiu, el Batlle ha convocat una reunió amb representants de tots els partits que es farà avui dilluns. L'objectiu és posar els fets sobre la taula i escoltar totes les parts implicades. Jordi Colomí també ha defensat que la convivència ha d'estar per sobre dels interessos polítics i ha reclamat una resposta contundent davant d'actituds racistes. El Batlle insisteix que no es poden tolerar situacions d'aquest tipus. Per la seva banda, Aliança Catalana ha negat la versió del centre i és que fonts del partit han assegurat que no hi va haver insults. Afirmen que els membres de la parada no van intervenir en cap incident. Segons el partit, els joves es van discutir entre ells i asseguren que es tractava d'una diferència de criteri entre estudiants. També expliquen que les persones de la parada només van observar la situació. Aliança Catalana explica que han fet molt de parades informatives sense incidents i sostenen que sempre han mantingut una actitud correcta. També asseguren que en altres ocasions han rebut insults.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat una moció per revisar totes les depuradores de la comarca. El ple ha donat suport unànime a la proposta i l'acord també demana una auditoria tècnica de totes les instal·lacions. A més, reclama un calendari d'actuacions per millorar el funcionament amb un objectiu comú que es garantia un rendiment òptim.
La moció posa el focus en la depuradora de Vall-llobrega. Aquesta instal·lació es troba fora de servei des de finals del mes de gener. Un temporal va inundar completament les instal·lacions. Actualment la planta només fa tractaments bàsics de l'aigua i el sistema elimina sòlids i aplica un control biològic mínim. L'aigua acaba al mar així sense un tractament complet. Aquesta situació afecta diversos municipis del litoral com Palamós, Palafrugell, Calonge i Sant Antoni Mont-ras, que hauran de reforçar els controls de l'aigua de bany. La reparació no estarà llesta fins ben entrat l'estiu. El ple també planteja revisar el futur de la depuradora i és que la instal·lació és antiga i es troba en una zona inundable. Els grups consideren necessari estudiar una nova ubicació. La comarca compta amb una desena llarga de depuradores i les instal·lacions són claus per protegir el medi ambient i la salut pública. També asseguren la qualitat d'aigua dels mars i dels rius. La moció alerta del baix nivell de reutilització de l'aigua. Només una petita part es reaprofita i la majoria acaba directament al mar. El Consell defensa que la reutilització ha de ser estructural, considera que cal aprofitar millor aquests recursos hídrics. Per tot plegat, el ple ha instat els organismes responsables a actuar, demana millorar la regeneració de l'aigua i també l'eficiència d'aquestes instal·lacions.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha rebut un dels premis T de Turisme, Territori i Transversalitat. El reconeixement destaca la seva tasca en la promoció de la Costa Brava i la presidenta de la Fundació Carme Hospital ha lliurat el guardó. L'acte ha recorregut la difusió constant de la marca turística del territori. Maria Alzina.
Miquel Noguer ha agraït el premi i ha explicat que sempre ha treballat pel territori i el turisme. També ha defensat una destinació atractiva i segura i ha remarcat que la Costa Brava i el Pirineu de Girona mantenen una bona posició. El president ha recordat també la figura de Jordi Comas, que ha destacat el model basat en el servei i la innovació. Ha afirmat que aquest llegat encara continua al sector turístic i ha dit que el model beneficia visitants i ciutadania. Altres guardons han reconegut la cultura i l'empresa local. Josep Casú i Carme Jordi han rebut el premi a la seva aportació artística. La família Caselles ha estat distingida per la seva trajectòria al restaurant Casa Mar de Llafranc i el sector del vi també ha estat premiat. La denominació d'origen Empordà ha rebut un guardó pel seu aniversari. L'acte s'ha celebrat dins el memorial Jordi Comas Matamala i diverses autoritats hi han assistit. La Fundació impulsa iniciatives també per analitzar el futur del turisme i promou el debat i millora del sector.
I Begur ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca, una de les cites més destacades del calendari local, i és que la iniciativa que s'allargarà fins al 7 de juny torna a situar aquest producte com un dels grans protagonistes de la primavera al municipi, combinant gastronomia, promoció del territori i activitats per reforçar el vincle entre la cuina, el mar i la identitat beguranca. Maria.
La inauguració s'ha celebrat a la plaça Esteve i Cruanyes amb la participació del cuiner Quim Caselles del restaurant Casamar i la periodista Maria Xinxó, una de les novetats d'aquesta edició. La jornada també ha inclòs actuacions teatralitzades del grup Teatre Mutis, música en directe amb Aurora Ortiz i una degustació de tastets elaborats pels restaurants participants maridats amb cava peralada. Durant l'acte també s'ha celebrat la tercera edició del concurs de la croqueta del peix de roca. El primer premi se l'ha endut el Turandot, el segon el parador d'aigua blava i el tercer ser el carbó. A més, una part de la recaptació es destinarà novament al projecte Sèpia, dedicat a la conservació marina i a la promoció d'una pesca més sostenible al litoral empordanès. Enguany, la campanya ha comptat amb la participació de 13 establiments que oferiran menús especials amb el peix de roca com a ingredient principal. Els preus oscil·len entre els 55 i els 100 euros i les persones que hi participin rebran la tradicional pedreta del peix de roca pintada pel casal de la gent gran i entraran en el sorteig d'una sortida guiada per barca pel litoral de Begur per a dues persones. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha destacat que la campanya és molt més que una proposta gastronòmica, ja que reflecteix la vinculació del municipi amb el mar i la capacitat dels restauradors i entitats i l'Ajuntament per treballar conjuntament en la promoció d'aquest territori.
La tasca ingent que han dut a terme i la seva col·laboració per tornar a fer possible una nova edició d'aquest esdeveniment tan icònic del nostre poble. La campanya del peix de roca és una de les cites més emblemàtiques del nostre calendari anual, una iniciativa que va néixer amb la voluntat de posar en valor la cuina local, el producte de proximitat i el vincle històric que el nostre poble ha mantingut sempre amb el mar. Durant gairebé 3 dècades, aquest projecte ha crescut fins a esdevenir un referent gastronòmic no només al municipi, sinó a tot l'Empordà i més enllà.
Més enllà de la gastronomia, la programació inclou diverses activitats durant les properes setmanes, com la caminada del peix de roca, projeccions de documentals, rutes en bicicleta elèctrica i accions de neteja del fons marí, entre d'altres. El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Andreu Peñalver, ha remarcat la implicació del sector de la restauració i ha subratllat que aquesta campanya s'ha consolidat com una eina clau per promocionar Begur, generar activitat econòmica i oferir experiències de qualitat tant a visitants com a residents.
27 anys de campanya no és una casualitat, la veritat és que és un número important, és una campanya totalment consolidada i la veritat és que fa molt de goig que any rere any tinguem la participació que tenim dels restaurants i tinguem la participació vostra.
La campanya s'allargarà amb totes aquestes activitats fins al proper 7 de juny.
L'Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat prop de 150 trampes per controlar la processionària del Pi en diferents espais verds del municipi. L'actuació s'ha dut a terme entre finals de febrer i finals de març, coincidint amb el període en què les erugues baixen dels arbres per enterrar-se al sol. Ferran Castelló.
La campanya, impulsada per l'àrea de serveis municipals, s'ha desplegat a 9 punts del municipi. En concret, el Camp d'Emprats, la plaça de Joan Planes i Salabert, l'espai Marta Mata, l'espai Teresa Burset, la pineda Francisco de Quevedo, o també la plaça d'Antoni Miguel, la plaça del Doctor Trobeta, el carrer de Pastor i la zona situada darrere la pista de patinatge municipal. El sistema utilitzat consisteix en unes trampes de collar que s'instal·len als voltants del tronc dels pins, a una alçada aproximada d'entre 1,5 metre i 2 metres. Les trampes incorporen una bossa a la part inferior que recull les erugues quan baixen en fila índia. En trobar la barrera, queden atrapades i no poden continuar el seu cicle. El mètode és considerat un dels més efectius i respectuosos amb el medi ambient, ja que evita l'ús de productes químics. A més, permet actuar directament en el moment clau del cicle vital de l'espècie. La processionària del Pi és una de les plagues forestals més habituals a la Mediterrània. Les seves erugues passen l'hivern en nius de seda situats a les branques dels pins i a finals d'hivern baixen a terra per transformar-se. Durant aquest procés desprenen pèls urticants que poden provocar reaccions al·lèrgiques en persones i animals domèstics.
I aquest dissabte, un accident greu entre dos turismes va obligar a tallar la carretera entre Palafrugell i Begur, però un accident sense víctimes mortals. Berta.
Un accident greu amb una topada frontal entre dos turismes ha obligat a tallar la carretera entre Palafrugell i Begur aquest dissabte a la tarda. El xoc ha estat de gran intensitat i ha deixat els dos vehicles molt afectats, amb restes escampades per la calçada. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos serveis d'emergències amb ambulàncies i dotacions de bombers que han treballat per atendre les persones implicades i garantir la seguretat de la zona. La incidència ha obligat a tallar completament la via durant una estona, fet que ha provocat afectacions en la mobilitat en aquesta carretera molt transitada per connectar diferents municipis de la zona. Tot i l'especularitat de l'accident i els danys materials, no hi ha hagut víctimes mortals. La circulació s'ha pogut restablir un cop els equips d'emergència han retirat els vehicles i han netejat la calçada.
Un curs pioner a Catalunya forma professionals per actuar en emergències mèdiques al mar amb pràctiques a l'Estartit, Berta.
La Universitat de Manresa ha posat en marxa el primer curs a Catalunya especialitzat en emergències mèdiques en entorns aquàtics, amb pràctiques al port de l'Estartit. L'objectiu és formar professionals capaços d'actuar en situacions complexes al mar i atendre les víctimes abans d'arribar a port. La formació combina teoria amb simulacions reals a bord d'embarcacions, amb la participació d'equips de rescat com la Creu Roja i Salvament Marítim. Els alumnes treballen casos d'ofegament i practiquen maniobres de reanimació en condicions reals, marcades pel moviment, la humitat i l'espai reduït. Segons els responsables del curs, el medi marítim presenta dificultats específiques que requereixen una preparació especialitzada per garantir una resposta eficaç. La iniciativa respon també a una realitat preocupant. En els últims 5 anys, prop de 200 persones han mort per ofegament al territori. El programa, d'un mes de durada, s'adreça a professionals com personal sanitari, bombers, policies i socorristes, amb l'objectiu de millorar la coordinació i la resposta davant d'emergències. Amb aquesta proposta es vol avançar cap a un model que costi l'atenció sanitària al lloc dels fets i augmenti les possibilitats de supervivència en situacions crítiques al mar.
I Palamós tornarà a commemorar el Dia Internacional de la Dansa amb una nova edició del Troba Dansa. Aquesta és una cita que cada any reuneix el municipi, escoles, companyies i entitats vinculades al món de la dansa. La jornada tindrà lloc el dimarts 29 d'abril a partir de les 2:45 de la tarda al Parc de l'Arbreda, amb entrada gratuïta i oberta a tothom, Maria.
Organitzat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós, l'acte arrencarà amb la lectura d'un manifest conjunt. Tot seguit, diverses formacions locals oferiran les seves coreografies en una tarda que vol posar en valor la dansa en totes les seves expressions. Entre els participants hi haurà la Cobòsmica Company, l'Escola de Dansa Georgina Dors, el Club de Gimnàstica Rítmica Costa Brava, l'Associació POTS i la Fundació Bimar. Totes elles convertiran escenari en una celebració que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de la primavera a Palamós. Un dels moments més especials serà un any més la presentació de les coreografies creades en el marc del taller de dansa inclusiva. Aquesta iniciativa ha reunit durant els darrers mesos alumnes de les escoles de dansa del municipi amb persones amb capacitats especials de l'Associació POTS i la Fundació Bimar, fomentant la convivència, la creativitat i l'expressió a través del moviment. La festa culminarà amb una coreografia col·lectiva oberta a tot el públic assistent que ballarà la cançó Pataro. El tema ha estat cedit especialment per Oques Grasses per aquesta commemoració i les persones interessades ja poden aprendre els passos a través del vídeo disponible a YouTube, accessible mitjançant el codi QR del cartell oficial. El Troba Dansa va néixer gràcies a la iniciativa de la ballarina palamosina Olga Cobos, amb l'objectiu de portar a Palamós la celebració d'aquesta jornada internacional. Des d'aleshores, l'activitat s'ha convertit en una festa participativa i inclusiva que cada any suma més participants i espectadors.
I el palafrugellenc Jordi Policarp ha publicat Olor de galeta, el seu cinquè llibre. L'obra és una biografia literària dedicada a Daniel Birba Cufí, membre d'una família vinculada a la tradició de les galetes de Camprodon. El llibre parteix de l'experiència directa de l'autor com el protagonista i recull records, vivències i detalls familiars que construeixen un relat marcat per la memòria i la nostàlgia. Ferran Castelló.
El títol fa referència a l'aroma característica de la fàbrica de galetes, un element que connecta amb els records d'infantesa i la identitat del territori.
L'olor de galeta és la frase més feta servir a Camprodon, perquè és aquella olor que desprèn la fàbrica quan passes per la carretera, per la nova fàbrica, i llavors doncs, queda aquesta flaire, aquest aroma dolç, doncs, amb gust de vainilla, que ho descrivim molt bé aquí en el llibre, que tothom que passa per Camprodon se'n recorda i li venen recorda quan eren petits.
Amb aquesta obra, Policarp canvia de registre i s'endinsa per primera vegada en el gènere biogràfic. L'autor deixa enrere altres temàtiques que havia tractat en llibres anteriors per explorar una narrativa més centrada en la realitat i els testimonis personals.
El Biofred és fill dels darrers dirigents gerents de l'empresa. L'empresa en aquests moments està l'antiga fàbrica està en desús. Sí que continua i amb molta força la fàbrica, la moderna fàbrica que està a l'entrada de Camprodon. I, de fet, la marca Birba doncs, encara és molt reconeguda entre nosaltres perquè estem acostumats a veure les cabres de galetes a tot arreu, a la tele, amb els anuncis i a molts llocs.
Olor de galeta es va publicar a principis d'abril i ja s'ha començat a presentar en diversos municipis. L'obra ha tingut una bona acollida, especialment en entorns vinculats a la història i la tradició de Camprodon.
Passen 3 minuts de 3:45. I ja sabeu que els dilluns a aquesta hora ens acompanya, com sempre, Oriol Bernat per repassar els resultats més destacats en clau esportiva del cap de setmana. Primer, del Baix Empordà i després també ampliant la mirada a la ciutat de Girona. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, com estem?
Doncs mira, de dilluns i una mica de ressaca encara de Sant Jordi, podríem dir, però bé, ressaca esportiva és la que ens portes tu, no?
Doncs sí, deixa'm dir-te que malgrat també començar el dia sentint una entrevista de Fetus, des de casa som bastant fans i ens hem posat bastant al dia d'aquest nou disc, o sigui que també us felicito des d'aquí, eh? Hem començat bé el dilluns de moment. Va, a veure si podem seguir amb la crònica esportiva també bé, si et sembla.
I tant que sí. Comencem parlant, de fet, del Palamós, del degà del futbol català, que recordem que va tenir canvi d'entrenador, primer partit amb l'entrenador nou, diu el tòpic que entrenador nou, victòria segura, es va complir o no?
Bé, no, de fet, la setmana passada va ser el primer debut, el que passa és que va ser molt precipitat.
Tens raó, sí.
És a dir, podríem considerar que encara era entrenador interí, però l'han mantingut en la segona jornada, per entens. La setmana passada hi va haver un empat a 0 al camp del Figueres, a Vilatenim, i aquesta setmana sí que es compliria el tòpic si donem per fet que ja amb més pausa doncs, ha pogut preparar la seva primera setmana com a entrenador. Per tant, entrenador nou, victòria assegurada. Sí, el Palamós es va imposar ahir al Municipal contra el Juventus de Lloret per 4-1 i va sumar 3 punts importants per refer-se d'aquesta dinàmica que comentaves de les darreres setmanes. Els palamosins van signar una bona primera meitat amb una sortida intensa, l'equip va portar la iniciativa i va trobar ja el premi al minut 26 quan Antequera va superar el porter visitant. El Juventus de Lloret es va mostrar imprecís i només va generar parella en una acció aïllada davant la porteria defensada per Marwan. A la represa el guió es va mantenir i tot i això els visitants van sorprendre amb l'empat només començar al minut 46 mitjançant Damasceno. Un gol psicològic, podríem dir, però que no va impedir la reacció local, perquè el Palamós va tornar a agafar el control del joc i va acumular ocasions fins que Mercader va desencallar el partit amb el 2-1 al minut 63. El mateix davanter va ampliar l'avantatge al 77 i pràcticament a continuació, en només 2 minuts, Moyano va sentenciar amb el quart gol.
Això, aquest resultat, com es tradueix a la classificació?
Doncs mira, amb aquesta victòria el Palamós tanca la jornada amb 48 punts i es consolida la tercera posició de mantenint-se en la lluita per les places capdavanteres. A falta de només 3 jornades, l'equip es troba només 2 punts del Lloret, el segon classificat, i a 4 de l'Argentona. El Lloret va empatar, per tant, hem reduït distàncies i l'Argentona segueix intractable a 4 punts, com comentava, que serà l'única plaça que dona l'ascens directe. Què passa amb la segona i la tercera plaça? Amb la segona plaça, ara mateix, el Lloret, és a dir, a 2 punts del Palamós, jugaria el play-off d'ascens, i amb la tercera plaça és possible que el Palamós jugui el play-off també, però és allò dels ascensos i descensos compensats en funció de si les categories de nivell estatal o d'escala estatal doncs tenen més equips o menys catalans.
Crec curiós
un dia ho explicarem amb calma, que queden tres jornades, vull dir que acabarem de fer una mica això, el repàs de com pot quedar tot.
Crec que quan acabi la temporada regular, diem-ne, podem fer una secció sencera per parlar dels descensos i ascensos compensats, perquè és un tema que s'ha d'explicar amb calma, perquè costa d'entendre moltes vegades.
Sí, per posar un exemple, jo he vist equips de primera catalana, mira, va passar, per exemple, amb el Bisbalenc, que va baixar quedant 6è en una lliga de 16.
Exacte.
I va baixar de categoria. Vull dir que hi ha disbarats així. Sí. En parlarem segur, però la bona notícia és que el Palamós ha escurçat 2 puntets al Lloret.
I ja
està més a prop de tornar a agafar aquesta plaça segura de play-off.
I tant. Abans de passar al corredor Mató Palafrugell, passar a l'hoquei, res, puntualitzar que el Lloret i el Juventus Lloret són equips diferents. No estem parlant del mateix equip.
Sí, correcte.
Que Lloret.
Sí, sí. El Juventus Lloret, de fet, és una cosa estranya. De fet, mira, l'altre dia vam fitxar, per qui li sigui una mica fric de tot això, pot mirar les xarxes socials, vam fitxar, no sé si és el fill o un parent molt proper d'Adriano, el davanter de l'Inter.
L'emperador, que li deien, no?
De l'emperador, que va ser emperador durant any i mig o dos.
Sí, sí, sí.
Se li va acabar molt aviat la carrera, però era boníssim. I és un equip que té molt bons jugadors i és una espècie de filial o d'aquella típica penya barcelonista, doncs és una cosa així de Juventus de Turí. Qui vulgui més informació, vull dir, ho pot trobar a les xarxes i és ben bé un cas una mica estrany de magnates que estan per aquí i que posen diners a Lloret. Mira, curiositats.
Coses del futbol modern. Parlem ara del corredor Mató Palafrugell, com dèiem, que no va tenir la mateixa sort que el Palamós.
Doncs no, els de l'hoquei de Palafrugell no estan passant per la millor ratxa de la temporada i acumulen dues derrotes consecutives. El dissabte, els homes de Fran González van caure 2-1 a la pista de l'Alcobendas, en un partit que es va posar de cara pels locals amb un gol matiner, però poc abans del descans Gerard Aragay va poder empatar el marcador. A la represa, el català Guillem Montserrat va fer el 2-1 pels madrilenys, que van saber convertir-lo en els 3 punts finals. Després d'aquestes dues derrotes consecutives, ara el corredor Mató Palafrugell va passar de ser segon a ser quart a la classificació amb 32 punts, a falta també de només 3 jornades.
Ampliem ara la mirada, ho fem cap a la ciutat de Girona. A veure, Oriol, la pregunta és clara, ens hem de preocupar o no amb el Girona?
A veure, et puc dir un sí ràpid o et puc desenvolupar més i dir-te que estaria més preocupat si fos Perico. Per què?
M'encanta.
Bé, no, és així, eh? És així. Intento ser el més objectiu possible, tot i que sempre és impossible, eh? Però,
exacte.
Ja m'entens. No, per què estaria més preocupat si fos l'Espanyol? Doncs perquè, malgrat que els dos estiguin empatats a 38 punts i l'Espanyol, de fet, té un partit menys, ara en parlarem, que juga avui contra un rival directe, les dinàmiques són molt diferents. Exacte. Tot i això, fa dies que seguim dient el mateix, i el Girona no acaba d'aconseguir els punts necessaris per estar salvat virtualment. Anem a pam, si et sembla. El Girona, tot això comença perquè el Girona va caure a Mestalla, un partit també contra un rival directe que podria haver guanyat perfectament, no pel joc, sinó per les dinàmiques en la classificació. Va ser un partit gris on el Girona va perdre 2-1 i segueix immers en la lluita per evitar el descens. L'equip de Mitchell es va despertar massa tard i va pagar cara una primera hora de joc molt pobra davant d'un rival directe, com comentàvem. El Girona va tenir la pilota, però sense profunditat ni idees, i va concedir masses facilitats a un València més intens i perillós en les transicions. Els locals, de fet, ja havien avisat abans del descans, mentre que els gironins pràcticament no van generar perill. Va arribar el cop definitiu a l'inici de la represa, en només 9 minuts. Ramazzani i Sadik van situar un 2-0 que deixava el partit molt coll amunt, i la reacció va arribar amb els canvis. Roca va retallar distàncies tot just a entrar i el Girona va fer un pas endavant buscant l'empat amb més cor que encert. En el tram final, Stuani va tenir dues ocasions clares, però el porter Dmitrievski va evitar el gol. La derrota deixa el Girona tocat i obligat a partir d'ara, fins a final de temporada, en una classificació cada cop més ajustada.
Sí, perquè ho mig comentaves abans, el Girona segueix amb 38 punts, el mateix que l'Espanyol, i que hi ha molts equips amb pocs punts en aquesta zona. Sembla que la part alta està més que decidida, per sort, d'alguns. Però, per altra banda, la part baixa de la taula cada cop està més ajustada.
Doncs sí, mira, a veure, jo crec que tocarà patir com pràcticament cada any, menys l'any dels 80 punts. Ara mateix. Sí. Bueno, també vam patir una mica per dalt, però va ser diferent. Ara mateix el Girona té 38 punts. Sí. Amb 6 jornades en joc. Quin és el problema? 38 punts són els famosos 40 punts que habitualment es donen la salvació per virtualment aconseguida, com està dient sempre Mitchell. Pot ser que aquest any siguin pocs. De fet, només hi ha un precedent en els últims 15 anys que hagi necessitat més de 40 punts per salvar-se, que és la temporada 2011-2012, que el Villarreal va descendir amb 48 punts. Com veus, avui s'ha fet treball d'investigació,
sí,
Joan?
Sí, ja ho veig, m'agrada.
A més, els resultats d'aquesta jornada no han afavorit. Clar, els 41 punts és una victòria en 6 partits.
Sí, sí.
En principi, no ha de passar res. Però què passa? Que els resultats també d'aquesta jornada no han afavorit pels gironins. L'Elx ha guanyat i empat amb 38, l'Alavés ha guanyat i surt del descens i es posa només 2 del Girona amb 36, i avui hi ha un duel directe entre l'Espanyol empatat a punts amb el Girona, com comentàvem, i el Llevant, que si guanya se situarà a només 3 punts dels dos equips catalans, un Llevant que estava pràcticament descendit fa unes jornades i s'ha sabut reenganxar. Amb tot això, què vull dir? Que del 18è, que ara mateix és el Sevilla amb 34 punts, fins al 6è hi ha 10 punts de diferència. És a dir, matemàticament és molt improbable, però el que està descendit podria arribar a entrar a Europa.
Déu-n'hi-do.
En només 6 jornades.
Déu-n'hi-do.
Sí. M'he allargat molt amb la classificació, però penso que és interessant i em queda només allò l'últim punt, si vols, de l'Espart Girona, o
doncs
podem deixar aquí, si no, perquè...
Res, 10 segons, m'expliques l'Espart Girona i tanquem.
Sí. molt resumit, va acabar la lliga regular en un play-off amb un partit intranscendent i ja pensa en el play-off en el qual s'enfrontarà el Leganés. Deixa'm dir que la nota inesperada va arribar després del partit quan l'australiana Chloe Bibi, una de les grans referències de l'equip, va deixar el club de manera immediata abans dels play-offs per incorporar-se a la Women NBA directament sense acabar la temporada doncs, amb la Gironina. És una baixa molt, molt sensible.
Oriol Bernà, fins la setmana que ve.
Gràcies, Joan. Una abraçada.
Últims segons d'aquest primer supermatí de la setmana, supermatí de dilluns 27 d'abril del 2026. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà a les 8 al Supermatí, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Adeu-siau.